a RAC1 amb Jordi Basté.
2:15. Ja dèiem que avui ens visitaria el president de la Generalitat de Catalunya. Ja ha arribat en aquest estudi, ha assegut a la seva cadira. President Montilla, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
De seguida als tertulians li faré una pregunta, però deixi'm que li faci el que aquestes últimes 12 hores ha estat un purparler de pràcticament tothom sobre una altra vegada la data del 28 de novembre, la data electoral, la coincidència amb un Barça-Real Madrid i una conversa, o fins i tot es parla d'una carta que el Barça, a través del seu president Sandro Rosell, hauria fet arribar o hauria parlat amb el president de la Generalitat sobre la conveniència de que el partit es jugués el dia de les eleccions. Què ens pot dir d'això, president?
Bé, res, jo no he rebut cap carta, no sé si l'ha enviat, jo no he rebut cap carta. Va haver-hi una conversa informal amb una trobada, no recordo exactament a on, amb motiu d'alguna recepció o tal, però d'això fa ja temps, però un comentari de tertúlia, hi havia 3 o 4 persones, del president del Barça, on deia, a nosaltres, clar, ens va millor el diumenge, perquè com venim del partit del Panathinaikos per descansar més, diu, però total, això ho acabaran decidint els que tenen els drets televisius. Pues això ho acabaran decidint els que tenen els drets televisius. I bé, jo no...
Vostè sap quan es jugarà el partit o no?
Jo no ho sé, no ho sé. Jo, això no és cosa meva, diguem. Jo crec que a cadascú la seva responsabilitat, no?
Li és igual?
És que, repeteixo, no està en les meves mans. Vull dir, no...
Home, millor pel país que sigui dissabte que no pas diumenge per un tema de seguretat, el tema dels Mossos...
Sí, però vull dir, repeteixo que nosaltres no ens dediquem a organitzar els partits ni en aquest sentit, doncs es faran, suposo, que quan el club i els que tenen les televisius i la federació decideixin, no?
Per tant, vostè no pensa trucar a Jaume Raons, per dir, escolti, millor aquest dia que l'altre?
No vull interferir, en aquest tipus de coses. Molt. Cadascú que prengui les seves decisions.
Molt bé. Des de Madrid, alguna pregunta pel president de la Generalitat, Martí Perearnau, Jordi Bosch?
Sí, president, bon dia.
Bon dia.
Jo tinc un interès personal. Vostè, quan li van oferir ser ministre d'Indústria ja fa uns quants anys, imagino que no s'ho va pensar gaire i va acceptar, entre altres coses, perquè es diu, i no sé si estic encertat o equivocat, que mai es pot dir que no a ser ministre, no?, d'un govern del país. Passats aquests anys, i amb l'experiència que vostè té i amb el que ha viscut, si en aquell moment va dir que sí, en aquesta hipòtesi que li estic plantejant, ara diria que no?
Miri, jo crec que vaig fer el que tocava en aquest moment. Certament el president del govern espanyol, que no ho era en aquest moment encara, m'ho va oferir. De fet, m'ho havia dit al llarg de la campanya electoral. Va dir, guanyarem les eleccions i voldré que estiguis al govern. Bé, en aquest moment doncs, aquestes coses es prenen amb una mica més de... Primer cal guanyar les eleccions. I després em va trucar i em va dir, tal i com vaig dir, vull que estiguis al meu govern. Vull dir, bé, doncs, va ser una experiència, i jo crec que jo tinc un bon record d'aquella etapa, com la tinc de manera molt especial també de la etapa a l'Ajuntament de Cornellà. Són experiències que sumen, que et permeten conèixer més les administracions, en aquest cas conèixer l'administració central, l'Estat. Va ser una experiència positiva, evidentment amb alguns mal de caps com qualsevol feina,
Jordi Bosch o Eduard Pujol. Jordi?
Sí, bon dia, president.
Bon dia.
En les darreres setmanes, jo visc a Madrid i li parlo des de Madrid, malgrat que els caps de setmana intento anar cap a Catalunya, però...
Com feia jo quan era ministre.
Sí, sí. Efectivament. Però vaja, la meva vida professional passa bàsicament a la capital de l'Estat. He notat una sensació, una situació, veig gent d'organismes, administració, etc., doncs tots els dies, veig clarament com aquest malestar del PSOE respecte a algunes coses del PSC i de la Generalitat i de vostè mateix, el veig sobre la taula. I per tant, jo li voldria preguntar si és cert que el president Zapatero li va demanar que les eleccions fossin abans del juny.
Mi, el president del govern espanyol, respecte a aquests temes, és molt respectuós i sap que hi ha coses que no cal ni plantejar-les. Vull dir, perquè em coneix, entre altres coses, jo crec que una miqueta. I sap que la data de les eleccions catalanes depenia exclusivament, en aquest cas, de qui té la prerrogativa, d'acord amb el nostre estatut i amb el nostre ordenament jurídic. En aquest cas és del president de la Generalitat, escoltat del govern. I, per tant, en aquest sentit, no hi ha hagut cap petició, no en absolut.
Molt bé. Eduard. A les 8 he sentit totes les preguntes que el Basté li faria a l'entrevista, per tant, n'haig de fugir. També pel seu passat com a ministre d'Indústria, però també com a president de la Generalitat, president Montilla, l'anunci la possible arribada dels xinesos de Chery a fer cotxes a Catalunya. El James Muir, que és el president de la SEAT, és un anglès molt valent, però que ha dit que en 3 anys...
Galès.
És molt valent, ve de Mazda. És molt valent i tan atrevit que ha dit que en 3 anys o que això ho fa, això, o això de SEAT funciona o això de SEAT no té solució. L'arribada dels xinus és, d'alguna manera, per si amb SEAT va molt malament, tenir un airbag per recol·locar tota l'experiència que tenim a l'hora de fer cotxes?
No, en absolut. És un esforç més. Jo crec que SEAT, evidentment, que té futur i tindrà continuïtat. SEAT té un centre de recerca molt important que fa recerca i disseny per tot el grup Volkswagen. Està fent productes, jo crec que cada vegada també més complets, una gamma de productes, i
però
crec que funcionaran.
Però cada vegada ven menys.
Menys no, ara han repuntat una... I jo crec que el president de SEAT el que té molt clar és que a més de fabricar bons cotxes, cal vendre, perquè ell ve d'una tradició i d'unes funcions en altres companyies més comercial que no dels enginyers que fabriquen, diguem, I en aquest sentit jo crec que l'orientació que li ha donat a l'empresa és molt positiva. Jo he tingut ocasió, ell m'ha acompanyat en algun viatge, per exemple, a Argèlia, i jo crec que té molt clar els objectius. De fet, SEAT ara el que té en perspectiva és precisament el començar a produir l'Audi Q3, i la veritat és que les comandes que sembla que tenen ja fins i tot sobrepassen les estimacions inicials que havien fet, i per tant el que hi ha en perspectiva és més ocupació, SEAT, no menys, sinó més ocupació. Cal ser optimista, vull dir, a aquest respecte, amb aquestes dades objectives. I, per tant, la vinguda dels xinesos és perquè jo crec que cal reforçar en la mida del possible el teixit industrial del nostre país. Catalunya ha estat sempre un país industrial, i el futur de Catalunya es tracta també que estigui lligat a la indústria. El desenvolupament dels serveis, també, evidentment, amb un turisme potent, evidentment, però també amb una indústria. Els països que tenen una indústria més potent són, crec, els que estan en millors condicions de sortir de la crisi. La prova està aquí, a Catalunya, amb el creixement de les exportacions, que no tenen altres territoris espanyols perquè no tenen indústria. Per tant, els xinesos, perquè... Bé, per què els xinesos? Perquè en el seu moment van vindre els japonesos. Van veure que per vendre a Europa calia fabricar a Europa. Bé, els xinesos ara ho veuen, això, en perspectiva, i per tant cal aprofitar aquesta oportunitat en aquest projecte que està molt avançat.
Víctor.
Jo m'estava preguntant ara, mentre sentia parlar, si vostè ara, en comptes de ser president de la Generalitat de Catalunya, fos un empleat d'una empresa o un treballador per compte aliena o pròpia, faria vaga? Dijous?
Dimecres.
No ho sé perquè no ho soc. Vull dir, per tant, miri, jo vaig fer vaga, i fins i tot quan les vagues estaven prohibides, o sigui que... però eren altres temps, també. Jo, sobre aquesta vaga, la meva opinió, la vaig dir en el Parlament de Catalunya, no és la... Jo crec que aquesta reforma laboral era necessària, com són necessàries altres reformes. I altres reformes, que algunes són doloroses, però que són necessàries, precisament per evitar mals pitjors. Dit això, no comparteixo els objectius de la vaga, però sóc absolutament respectuós amb el paper que tenen els sindicats i amb el dret constitucional d'aquelles persones que vulguin fer vaga. Estan al seu dret de fer-la. I també els que volien anar a treballar han de poder anar a treballar, les dues coses.
Eduard Pujol, Víctor Amel...
No sé si tinc temps.
No, sí, ràpidament.
Molt ràpid. Volia saber si ahir la nit va veure la tele.
No. No. La veritat és que no. Vaig,
on vols anar a parar, Víctor?
Estava al Ripollès, a la comarca d'Osona, vaig arribar tard a casa i quan tinc poc temps pues, normalment aprofito per llegir. No,
és un examen. No, és que van emetre ahir la nit un reportatge sobre Belén Esteban, a Telecinco.
No ho vaig veure.
On hi havia una enquesta que deia que si es presentés com a candidata a unes eleccions generals seria tercera força política i decidiria govern, president del govern d'Espanya, i a Catalunya estaria per davant d'Esquerra Republicana i del PP. I m'agradaria tenir una opinió del president de la Generalitat de Catalunya sobre
Sigma
aquest fenomen
una
social
de Sigma,
i polític.
Enquesta de Sigma 2, eh?
Jo crec, en alguna ocasió he dit el que penso de les enquestes. Les enquestes cal agafar-les a molta distància, eh? Vull dir, no és... Per tant, vull dir, jo crec que les enquestes amb distància.
No demostren un allunyament de la ciutadania cap a la política?
Evidentment. Jo crec que sí, que aquest distanciament existeix, i que fruit d'aquest distanciament pues, segurament opcions més populistes tenen recorregut, però d'aquí a això que vostè diu, crec que hi ha encara una distància. Les enquestes reals són les del dia de les eleccions i sobre la base de qui es presenta, no de qui no es presenta, no?
Mm-hmm. Molt bé, Martí Pere Arnau, Víctor Amel, Eduard Pujol i Jordi Bosch, moltes gràcies, fins la setmana que ve, que vagi bé. Continuem amb el president de la Generalitat. Ara que continuàvem, ara que ja estem ja parlant de la campanya, de les enquestes que es fan, Convergència i Unió ha demanat públicament un cara a cara amb el president, és a dir, amb el candidat del PSC en aquestes eleccions, amb José Montilla. Voldrà fer cara a cares?
Bé, dues coses. A les eleccions anteriors, com a candidat del PSC, jo també vaig proposar dos debats, dos cares a cara, amb el senyor Mas, i no es van celebrar.
Per què?
Bé, no es va arribar a un acord. Però aquesta vegada hi ha una oportunitat, i és que, miri, el president de la Generalitat, un president de la Generalitat, des de l'any 80, que mai ha fet un cara a cara en unes eleccions amb el seu principal oponent. Mai. Aquesta vegada estic convençut de que això no serà així, perquè jo estic disposat i proposaré, una vegada que les eleccions estiguin convocades, al candidat de Convergència i Unió i líder de l'oposició un cara a cara, o dos, o tractant d'arribar al màxim de la ciutadania per clarificar cadascú les seves propostes.
O sigui, accepta, recull el guant i proposa...
No, recullo el guant, no. Proposo.
També ho ha proposat Convergència, per
tant. Sí, però per primera vegada un president de la Generalitat proposa un cara a cara. I això no havia passat mai.
Li pregunto, no creu que les altres forces polítiques al Parlament es poden sentir ningunejades per aquesta decisió?
No és el meu objectiu, evidentment, ni el meu desig que se sentin ningunejades. Tindrem també ocasió de tenir algun debat amb tots els caps de llista, no? Aquest sí que s'ha fet sempre.
Que sàpiga que hem ofert tant a Convergència i Unió com al PSC i en el seu dia a la possibilitat de fer aquest cara a cara en aquest grup, per tant, que ho sàpiga vostè,
Molt bé, gràcies.
Escolti'm, número 2 de les llistes. Sabem que serà una dona, ja sap qui és, segur. No ho dirà ara, i quan ho dirà?
Ho diré en el seu moment, diguem, el número 2, el 3, el 4, el 5, perquè no hi ha cap número decidit en aquest moment, perquè el Consell Nacional, que és qui ha d'aprovar les llistes, no aprovarà fins al cap de setmana que ve. Per cert, farem les llistes amb més antelació que altres vegades, perquè normalment el procés de confecció de les llistes es posava en marxa una vegada que les eleccions estaven convocades, i les eleccions estan anunciades però no convocades, no es convocaran fins al dia 5. Per tant, tindrem les llistes abans que altres vegades, però vull dir, en aquest moment òbviament s'està en un procés d'elaboració i discussió interna, i ja el cap de setmana que ve.
Li agradaria que fos la conselleratura?
No traurà res. Ni del número 2, ni del número 3, ni del número 4. Del número 4.
Mm-hmm. Sí. Seria una bona candidata? Parlarem de l'alcaldia de Barcelona. Per l'alcaldia de Barcelona, la conselleratura o no?
si no estan fetes les candidatures per les eleccions catalanes, que són el 28 de novembre, menys estan encara per les eleccions municipals, que seran el mes de maig de l'any que ve.
Però com a primer secretari
tot
del PSC...
Tot en el seu moment. Ja, les candidatures per les eleccions municipals a totes les capitals, a totes les ciutats i a tots els pobles no es començaran a parlar fins després, evidentment, de final d'any.
Però, d'acord, però si Jordi Hereu volgués, repetiria com a candidat a l'alcaldia de Barcelona?
Pues quan arribi el moment, que no és ara, ells que vulguin continuar suposo que ho expressaran i les organitzacions del partit decidiran.
Marc Martínez, amb el cap de política de RAC1.
President, en les anteriors eleccions vostè va voler incloure els consellers a les llistes electorals com a reconeixement de la feina feta del govern. Aquesta vegada, també per reconèixer la feina que ha fet el govern, pensa fer el mateix i pensa col·locar-los en posicions elevades. El seu número 2 era un conseller l'altra vegada.
Miri, sobre les llistes no insisteixi. El cap de setmana que ve les coneixeran.
Més coses. Aviam, deia que hi ha coses que són inevitables. Per exemple, és inevitable que el govern espanyol apugi avui un 2% al tram de l'IRPF a les persones que cobren més de 120.000 euros?
No sé si és indispensable, però miri, el problema és que el que es gasta s'ha de recaptar. El que no podem és gastar els diners que no tenim. I els diners que es gasten en inversions públiques, en serveis públics, provenen dels impostos. Hi ha dues opcions: o es redueixen els serveis o, en aquest cas, es fa una petita pujada a aquells que guanyen més, perquè la crisi, els efectes de la crisi, el cost de la crisi s'ha de tractar de repartir. Però, evidentment, quan no tenim, a més, quan hem de reduir el dèficit, també.
Sí, però quan, per exemple, una persona que guanya a l'any 120.000 euros a Catalunya, a Catalunya, perquè això, el 51% es pot arribar a Catalunya, només a Catalunya. Aquest 50...
No, hi ha altres comunitats, això depèn. També, depèn de l'autonomia que pugui exercir cadascú.
Però en principi,
si aquí s'arriba,
sí.
no és perquè...
No, perquè està aprovat, evident.
Per una decisió del Parlament de
Catalunya. D'acord. Per una decisió, però hi haurà gent que haurà de pagar més de la meitat del seu sou en impostos. No li sembla una barbaritat?
Això no és veritat. Vull dir, vostè aplica el marginal com si això s'apliqués a tot. Això no és així. Això va per trams. No?
D'acord, però
ningú
pot arribar...
Ningú pagarà més de la meitat del seu sou.
Però fregarà. Pot arribar a fregar. Pot estar en un 41-42%.
No. Això, bé, però de fet és que això ja és així, diguem, per determinades rentes. Dependrà de la renta que vostè tingui, vull dir. Però això de que te pagaràs el 51% del salari si guanyes més i tal, no és veritat. Això és una simplificació.
Val, és una simplificació, d'acord. Però sí que es pagarà.
Que no es correspon amb la veritat.
Però no es pagarà.
Sí que seria expropiatori.
No considera que és un preu molt alt de pagament per uns impostos?
El pagar en el tram marginal dos punts més... Vull dir, repeteixo. Crec que és més just això... que aquests pocs milers que guanyen aquestes quantitats paguin una miqueta més que no, evidentment, pujar a aquells que guanyen, que tenen sous baixos. Jo crec que és un exercici d'equitat i de responsabilitat.
Vostè, que a més va ser ministre d'Indústria, entén que ara hi hagi gent que això sí que tocarà a tothom, a totes les llars, que pugi a partir del mes d'octubre la llum un 4,8%, i que, segons ja es denuncia, en els últims 3 anys hagi pujat un 30%?
Bé, jo no sé el que pujarà, perquè suposo que encara no està aprovat, i per tant, no, vull dir, ja ho veurem, el percentatge de pujada que fan. A ningú li agrada que l'incrementin els preus, ni de la llum ni de res. Ara bé, també cal dir una cosa, vull dir, la llum és més barata a Espanya, a Catalunya, que a Portugal o Itàlia, per exemple. S'ha de pagar les coses que costen, el cost que té. Aquest és un problema molt complex, però repeteixo, és normal que la gent no li agradi que li pugin la llum, ni la llum ni l'aigua, i a més en un moment de crisi, jo comprenc que la gent, pues, òbviament, aquestes pujades no són precisament ben rebudes.
Clar, és el millor moment.
Ara, una altra cosa és que s'han de pagar per les coses allò que costen.
Però és el millor moment per fer-ho?
No és el millor moment. Ara, això no és el marge que té el govern, perquè en aquest moment ja jo no em dedico a aquestes coses.
Permeteu un moment, perquè avui, als matins de TV3, Joan Puigcercós, el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha dit això que m'agradaria que escoltés.
Però ara li diré una cosa que m'agrada dir-ho, perquè és que si no, sembla que explotaria per dins.
Una
negociació amb el senyor Pedro Solbes, quan era vicepresident del govern econòmic, negociació de pressupostos molt dura, li vaig dir, escolti, el que demanem a Catalunya és de justícia. I em va dir, sí, tens tota la raó, xiquet. Diu, però hi ha una diferència entre Catalunya i el País Basc. Tu el que em demanes és el del País Basc. I tots sabem que al País Basc hi va haver-hi una cosa que es deia ETA, que va condicionar molt les coses. Dic, home, dic, vicepresident, m'està dient que al final
que
se'n treu rèdit d'això.
Ai, per favor.
I em diu, sí, dic, això ho has de dir en públic, perquè si m'ho dius aquí no em val. No, home, diu, en públic no ho diré mai.
Què li sembla? És a dir, que venia a dir Joan Puigcercós, el líder d'Esquerra, que el País Basc té concert econòmic perquè tenia ETA.
No, el País Basc té concert econòmic perquè en la Constitució que es va elaborar en l'any 78 es va recollir. I també perquè fins i tot algunes de les províncies basques van tenir concert econòmic fins i tot amb el franquisme, i perquè ve del segle passat i de l'anterior. Vull dir, no és un fet nou, això del concert, una cosa que s'han tret de la màniga. El País Basc té relació amb la seva història, amb una història que fins i tot, repeteixo, en alguns casos, en el cas d'Àlaba, ni el franquisme va avortar. I ho va recollir la Constitució. Per això ho tenen, no?
I és un brindis al sol, que diu Artur Mas, que la pròxima legislatura el que es demanarà serà el concert econòmic si Convergència i Unió guanya
no,
les eleccions?
No, vull dir, cadascú pot demanar el que vulgui, vull dir, però jo el que crec que és enganyar la gent. Prometre coses que saps que no estàs en condicions de complir és enganyar la gent. Això és el que està fent el senyor Mas.
És impossible que Catalunya tingui el concert econòmic a la pròxima legislatura?
Impossible, no hi ha res a la vida. Ara, el que dic és que el concert econòmic amb l'estatut actual, amb la Constitució actual, no té cabuda. Això és el que jo dic. I això no ho dic jo, ho diuen els experts, que han rebatut experts que no són de cap partit. I per tant, jo crec que generar expectatives, falses expectatives, el que condueix és a la frustració. I és enganyar la gent.
Marc.
Al marge que sigui millor el sistema de finançament nou que l'anterior, vostè creu que el sistema ja és prou bo, ja podria quedar-se per sempre així, tenint en compte que els rànquings que han sortit de dèficit d'aquest any 2009, que ja entrava en vigor, ja ha entrat en vigor el nou sistema, continuen col·locant Catalunya en el capdamunt de les comunitats més deficitàries?
A veure, perquè fan referència a dades d'abans, a estadístiques d'abans de l'entrada en vigor del nou finançament. Amb el nou finançament nosaltres rebem ja per damunt de la mitjana. Per primera vegada, però això cal reconèixer-ho. Això ha estat amb aquest govern. I gràcies a aquesta negociació. Les coses sempre són millorables, Però amb realisme. Vostè em diu, a vostè els agradaria rebre més recursos? Oh, i tant, vull dir, això és com si li pregunten a vostè, vostè està content amb el sou que guanya? O voldria una mica més? M'estranyaria que digués que ja és suficient, que no vol que li pugin el sou. Ara, cal ser realista i cal reconèixer els avenços que hem fet. Perquè, repeteixo, per primera vegada aportem més que la mitjana, però ara també rebem per sobre de la mitjana.
Considera, president, que el que ahir va dir la consellera Serna, de dir, bueno, per primera vegada hi ha una comunitat autònoma que rebrà uns traspassos, i per tant, si ells els tindran, referit al País Basc, per què nosaltres no els podem tenir?
Bé, de fet, els traspassos que van anunciar el País Basc, una part important, el gruixut d'aquests traspassos, nosaltres ja els tenim. O sigui, les polítiques actives a Catalunya les tenim des de fa anys. Ja les tenim. És una part d'aquests traspassos per el que fa referència a les bonificacions de les quotes, però és un aspecte parcial, perquè la major part d'aquests traspassos que s'han anunciat al País Basc a Catalunya ja els tenim.
La menor part està bé que els demanem?
Està bé que els demanem i els demanarem, ja ho va anunciar la consellera, no? I a més, per part del govern central ja s'ha dit que no hi ha cap objecció a poder-los traspassar. Però repeteixo, el que ara aconsegueix el País Basc en la seva major part, Catalunya ja els té,
Marc,
les polítiques actives.
En tot cas, aquest traspàs s'haurà de negociar el que s'està negociant ja, que són els trens regionals i les beques com els més importants que s'han de reunir. I vostè espera, suposo, que abans de les eleccions hi hagi aquesta trobada de la comissió bilateral perquè el govern espanyol ho signi. Vostè creu que el govern espanyol està sent prou generós i tindrà el gest de que abans de les eleccions vostè pugui presentar-se amb aquests traspassos realitzats?
Nosaltres el que estem negociant és perquè els traspàs es pugui efectuar en unes bones condicions per Catalunya. I si aquestes bones condicions es donen, doncs, hi haurà traspassos i si no, no tancarem l'acord. Això, quan negocies un tracte, que cadascú defensa els seus interessos. Si no, no hi hauria negociació.
L'altre dia l'Artur Mas deia en aquest programa, quan li vam preguntar, escolti'm, vostè si arriba a ser president de la Generalitat modificarà el límit dels 80 per hora a l'àrea metropolitana de Barcelona, i ell deia que sí, que el modificaria fent la velocitat, allò que comentàvem, la velocitat variable, com diu l'expressió, que és el que en el seu dia va demanar també en aquest estudi, en aquest programa, el conseller Joaquim Nadal. A la pròxima legislatura, si José Montilla és el president de la Generalitat, què farà amb la velocitat variable? La mantindrà com està ara o no?
Farem correccions. És a dir, a veure, s'ha fet un estudi que precisament en aquest moment s'està avaluant del resultat. Quin resultat ha tingut l'aplicació d'aquesta mesura? I té aspectes positius, per la que fa referència a la reducció d'emissions, però també i de manera molt especial per el que fa referència a la reducció dels accidents. A la reducció dels accidents en aquestes vies. És a dir, hi ha hagut menys persones ferides i menys morts. I això és molt important, molt important. I després, també, la fluïdesa del trànsit, jo crec que ha millorat. La valoració aquesta figura també en aquest estudi. I jo sí que crec que cal mantenir aquest límit, però segurament permetent que es pugui fer també a l'alça quan les emissions que hi ha són menors per l'hora del dia, i també quan hi ha menys congestió, i per tant això anirà així.
És a dir, que es pogués anar a 100, per exemple, o a 120 quan hi hagi, per entendre's, menys trànsit, o sigui de nit, per entendre'ns, i que no hi hagi tant...
Exacte, sí, però sense també tenint molt present, repeteixo, un balanç molt positiu, que cal posar-lo perquè significa vides humanes, cuidado.
Claríssim, claríssim.
És vides humanes. Hi ha hagut menys morts i menys ferits des de que hi ha la limitació de velocitat. I això cal que ho sàpiga la gent, el conductor que va, el conductor que vol arribar abans, però a vegades... 2 minuts poden significar la vida.
Aquests últims dies el Partit Popular ha tornat a posar sobre la taula el debat de la immigració, en concret la problemàtica que assegura que existeix a Badalona amb els gitanos romanesos. Creu que el que està fent el PP pot generar un conflicte de convivència? O li pregunto, existeix a Badalona un conflicte de convivència?
Miri, la immigració no, és un fenomen, no és un problema, però sí que d'ell se deriven alguns problemes. És obvi que... Però a casa nostra no tenim grans problemes. És a dir, el que no es tracta és de, ni d'importar debats que existeixen a altres països, tractant de localitzar campaments romanesos que aquí a casa nostra no existeixen, que aquí a casa nostra no existeixen, ni romanesos ni de cap altre tipus, diguem. I es tracta de... Quan es parla dels problemes que origina la immigració, de parlar dels problemes per solucionar problemes, no per recrear-nos en ells, no per treure rèdit polític, no per utilitzar-lo com a arma electoral, sinó el que cal fer és el que molts ajuntaments estan fent i han fet de diferent signe polític, i el que ha fet el govern de la Generalitat, que és treballar per la integració.
Marc Martínez, anem acabant.
Millorant els barris... I perseguir, repeteixo, els delinqüents, però no els diferents, que és el missatge que en realitat hi ha darrere de l'actitud del PP, que és el rebuig al diferent, no al delinqüent.
El rebuig al diferent?
Al diferent, sí.
I creu que a Badalona hi ha un problema greu de convivència?
Jo crec que no hi ha un problema greu. No dic que no hi hagi problemes. Problemes hi ha tot arreu. Les societats complexes com la nostra, vull dir, com la nostra a Catalunya, però és igual, a Londres, a París, a Berlín, són societats complexes, però problemes de convivència greus problemes de convivència a casa nostra no n'hi ha.
Molt bé, Marc.
El PSC diu que aspira a aquestes eleccions a governar sense crossa, sense hipoteques, en solitari. Què hauria fet, president, vostè diferent aquests 4 anys si no hagués tingut els socis que té? Amb què s'hauria notat que el PSC s'hagués governat en solitari? Com s'hauria notat, vaja?
Miri, quan es fa un govern de coalició, el que fas és posar en comú els programes dels partits que fan la coalició i trobar el comú denominador. I per tant, un pacte significa concessions i significa renúncies, sempre, si no, no hi ha pacte, hi ha imposició. I per tant, doncs, evidentment que hi ha algunes coses que hauríem fet d'una altra manera, que les hauríem fet més de pressa, o hi ha algunes coses que no hauríem fet. Però són coses menors, no són grans coses. Miri, jo estic satisfet, malgrat que hi ha molts problemes, especialment derivats de la crisi econòmica, però governant sols tampoc tindríem crisi econòmica igual, eh? No ens enganyem. Globalment jo estic satisfet de l'acció de govern. D'una acció de govern que, entre altres coses, ha comportat dotar el país de millors infraestructures, millorar els serveis socials, l'educació, la salut, ser capaços d'això, de que no hi hagi problemes de fruit de les, entre altres coses, gràcies a les polítiques d'integració en els barris on hi ha problemes, la llei de barris, apostant de manera decidida per la recerca, fent un esforç com mai ho havia fet aquest país, amb més metges, amb més mestres, amb més Mossos,
mil
equipaments.
Aquest balanç que està fent ara, per què no el va fer l'altre dia i li va deixar la responsabilitat al conseller Nadal?
No le vaig deixar. Les rodes de premsa normalment després d'un consell de govern les fan els consellers. Aquest va ser un consell en el que es va donar el vistiplau a un document de balanç. Això no vol dir que jo no faci balanç i no expliqui la gestió.
La farà.
Vull dir que després d'un consell de govern normalment és
excepcional. Per tant, té previst fer-lo?
Parlar de... Miri, ho acabo
no,
de fer.
No, no, però acabo de fer un roda de premsa...
I m'escoltaran al llarg de les properes setmanes i dies a parlar de la gestió de govern. Parlar de la gestió de govern i parlar de les propostes de futur. Jo sóc molt conscient de que la gent no ens votarà exclusivament per les coses que hem fet, sinó per les propostes que farem. Entre altres coses, avalades també, com no, per el que jo crec que ha estat una gestió. Una gestió que algú diu és triomfalista. No és triomfalista.
Quina nota es posaria com a president de la Generalitat?
Hi ha coses que segur que les haguéssim pogut fer millor, no? Jo en això no sóc dels... Miri, ni els governs ho fan sempre bé tot, ni l'oposició ho fa tot malament.
Per tant, quina nota es posaria vostè com a president de la Generalitat?
No, jo no em posaria nota. La nota l'han de posar els ciutadans. A aquest respecte cal ser molt modest.
Molt bé, escolti'm, acabaré de seguida, però primer... Escolti aquest anunci, que ens ha sorprès molt, que és una campanya d'una marca de cotxes alemanya, que és Volkswagen, que hem sentit avui, i que es pot veure per televisió a Alemanya.
Bon dia, senyors. Com ha anat el viatge? Estic molt contenta que hagin vingut, perquè m'hem de fer un quarto de bany, aquí. Molt maco, com el que li van fer vostè.
És un anunci de Volkswagen, on es veu una furgoneta de Volkswagen que va cap a una masia i apareix una persona. És un anunci que es passa a Alemanya. És parlant en català. És curiós, no? I estrany.
Bé, estrany, però tampoc ens hauria de... Segurament no és una que sigui tan estrany. Oh. Aquí a vegades hem vist anuncis també de productes de gran consum parlant en japonès.
No hauria de ser estrany, però ho és.
Vull dir, les societats cada vegada seran més multilingües. Jo crec que en aquest sentit, doncs, tant de bo, diguem, el català sigui més conegut, també fora de les nostres fronteres.
Molt bé.
És una llengua europea, de les més importants.
Això va ser... Ha estat l'únic... Avui que tothom parla, tots els diaris a Madrid parlen bàsicament del País Basc. De tota manera, hi ha alguna castanya cap al pregó que ahir va fer el poeta Margarit en el pregó de la Festa Major de la Mercè. No sé si... Vaja, quina opinió en té vostè del que va dir?
És que jo no vaig escoltar el pregó i no vull dir que sí que conec el Joan Margarit des de fa molts anys, a més és veí de la població en la que resideixo i el conec des de fa molts anys, més en la seva faceta de poeta, però especialment en la seva faceta d'especialista, com vostè sap, en estructures.
Però va parlar d'independentisme, de l'evolució de Catalunya cap a l'independentisme.
Però cadascú és lliure d'expressar la seva opinió.
Va. I ara sí que va l'última pregunta. Escolti'm, va haver hagut molta polèmica aquestes últimes setmanes perquè Artur Mas va anar a un programa de televisió que vostè va estar telefònicament, que és La Nòria. Li pregunto, vostè anirà com a convidat a Madrid a La Nòria?
Bé, jo certament vaig trucar al mes de juliol al programa de La Nòria. No, una persona em va alertar del que estaven dient al programa respecte a la
manifestació.
A la manifestació i vaig demanar poder intervenir i he d'agrair als responsables el que van accedir a que parlés, no, telefònicament. Miri, jo crec que els responsables polítics tenim l'obligació d'utilitzar tots els mitjans per tractar d'arribar a la gent, tots els mitjans que estan a l'abast del públic, vull dir que són grans mitjans per arribar. No crec que hagin de tenir altres consideracions. És un programa, vull dir, que el veu amb molta gent. Jo no critico aquest tipus de coses.
I anirà?
Segurament.
Molt bé. Doncs avui aquesta està la conversa amb el president de la Generalitat, José Montilla. Per cert, que l'altre dia Artur Mas va dir que reduiria entre un 20 i un 30%, va dir un 25%, els càrrecs de vinculants al govern de la Generalitat. No va parlar en cap cas del que seria el treballador, és a dir, del que seria el funcionariat, però sí d'aquests 25% el que serien aquests càrrecs. Què n'ha de dir?
Bé, de fet, nosaltres ja hem posat en marxa mesures per reduir. De fet, hem reduït en un 10% els alts càrrecs. S'han reduït o es reduiran al llarg de les properes setmanes. Vull dir, hi ha un procediment en marxa i, evidentment, haurem de fer... Estem fent un esforç per reduir organismes, per compactar, diguem, i fusionar empreses. Per tant, no és cap novetat, excepte si és el de reduir l'administració, que és el que jo vaig entendre. Diguem, jo em sembla que aquí es va equivocar i després va voler rectificar, perquè això vol dir tancar serveis. I tancar serveis és una altra cosa. Reduir els càrrecs, ja ho hem fet, un 10%. I es poden fer algunes reduccions més, sí.
Avui que és la Mercè a Barcelona, té previst fer algun acte?
Bé, tinc previst anar, sí, precisament, normalment ho faig, l'any passat i l'altre, acompanyar el consistori a la Basílica i després passar per l'Ajuntament una estona i veure els primers castells.
Molt bé. President, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en dia festiu. Moltes gràcies per festiu a Barcelona, que molta gent treballa avui. Gràcies.
Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.